Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Ja fa molts anys que el titular es repeteix i enguany no és una excepció. La grossa esquiva les Balears, que han pogut rapinyar, això sí, una part del tercer premi venut a Consell, a Calador, a Port d'Alcúdia, a Mallorca, i dos cinquens també a Mallorca i a Eivissa. Un sorteig de Nadal que enguany ha premiat a números molt alts, com el 79.432. Enguany la tan esperada grossa, amb 400.000 euros al dècim, un premi que enguany no s'ha torbat tant, ha sortit abans de les 11 i ha caigut íntegre a Madrid i a Lleó. En uns minuts vos fem un resum d'aquest dia, d'aquesta loteria, una de les cites de l'any per la il·lusió que genera entre molts ciutadans, com heu pogut seguir en directe al programa especial d'IB3 Ràdio i que avui és també protagonista de l'actualitat aquest dilluns 22 de desembre. Margalida Cifra és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars avui amb Marcel Pic. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la cassolada a Cort per la tala dels Vella Ombra de Dalt Morada.
Sí, la protesta de prop d'un centenar de veïnats que s'ha fet a la plaça de Cort just quan començava a dins l'Ajuntament el ple per aprovar els pressupostos de Palma per l'any que ve. S'han aprovat aquests pressupostos definitivament amb els vots del PP i Vox.
Tot això amb la mirada posada a Extremadura, on els partits comencen a marcar posicions per esclarir el mapa polític que han deixat les eleccions autonòmiques.
Un mapa dibuixat per la victòria del PP sense majoria absoluta i de nou dependent de Vox, que s'ha disparat a les urnes en detriment del PSOE, que perd 10 escons.
A Menorca s'acumulen els problemes per passar la ITV.
Des d'avui i fins al 31 de desembre, cap camió o vehicle pesant pot passar la ITV a l'estació de Mó, una situació que agreuja les llargues llistes d'espera que s'acumulen tant allà com a Ciutadella.
A Eivissa avui s'ha inaugurat el Camí del Calvari, la principal via d'accés al parador.
Unes obres que han tingut un període d'execució de 5 mesos i han costat 2,5 milions d'euros, dels quals 1 milió prové de l'impost de turisme sostenible i del Consorci Patrimoni de la Humanitat.
Pel que fa als esports, el president de la Federació Balear de Futbol lamenta un nou acte de violència al futbol balear. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, Jordi Orrach, especialment preocupat sempre per la violència al món del futbol, ha fet referència avui al brindis de Nadal d'un nou acte a segona regional amb l'agressió d'un futbolista a un àrbitre assistent. Orrach prendrà mesures al respecte. Esportivament, els clubs de futbol tanquen un 2025 irregular per tots i en bàsquet destacam l'acomiadament de l'entrenador del Palmer Bàsquet, Lucas Victoriano, després de la contundent derrota d'ahir per 45-115 davant l'Obradoiro.
Tot això a partir de les 2:30, un poc abans del que és habitual amb la secció dels esports. En un dilluns marcat per les pluges, la notable baixada de la temperatura i la presència de la neu al Puigmajor. La previsió per les pròximes hores en Marc Alentei. Bon dia.
Bon dia, hem començat setmana amb canvi de temps. Ha arribat l'ambient fred i per aquestes pròximes hores continuarem parlant en general de molt de núvols de cel tapat, sobretot en el cas de Mallorca i Menorca. Aquí difícilment veurem el sol i pot evacuar la ullada, però en general dominaran els núvols, això sí, de precipitacions poquetes, per no dir cap. I cap a Eivissa i Formentera ja hi haurà més clarianes, més ullades de sol, però com deim, tot això amb un ambient d'hivern. Ara mateix tenim valors de 9 a 11 graus en general i les màximes no esperam que pugin gaire més amb vent, que bufarà en general de l'oest i nord-oest en qualsevol cop moderat. Per demà, situació marcada per la inestabilitat. Tenim aire fred i això farà que puguem tornar a tenir ruixats. Ara bé, parlant de ruixats localitzats, en general feble i de curta durada, i aquest aire fred també pot deixar qualsevol bruixada, insistim que serà de curta durada, amb un ambient fresquet, fred. La màxima pot pujar lleugerament respecte a la d'avui. Tindrem més ullades de sol, però vaja, en general, com dèiem, ambient d'hivern aquestes pròximes jornades.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
És És 22 de desembre, una data lligada a la loteria de Nadal. La grossa s'ha venut enguany a Lleó i a Madrid. A les Balears, la sort ha vengut en forma de part d'un tercer i dos cinquens premis. Coneguem-ne el detall. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Poc després de les 9 del matí començava el càntic de números i premis. La grossa ha sortit quan faltava un quart per les 11. Enguany espera el número 79.432.
79.432, 4 milions!
Explosió d'alegria al Teatre Reial de Madrid, on se celebra el sorteig. La grossa, el 79.432, s'ha venut íntegrament a Madrid i a Lleó. Cada dècim està premiat en 400.000 euros, cosa que ha alegrat i molt Esther Lanchas, la responsable de l'administració que ha venut part de la grossa a Madrid.
Es la primera vez que me pasa esto. La administración era de mi padre, llevamos 38 años abierto y yo llevo 16 aquí y esto es una locura. Me emocioné, estaba atendiendo a un cliente, me emocioné. Bueno, lo primero que dije es en dos, que llevamos 16 años esperando que tocara el dos. Son 10 series, son 100 décimos, pues lo que se multiplique.
A León s'han repartit 468 milions d'euros. Part han caigut a la Banyeza, una zona molt castigada per als incendis d'aquest estiu.
Un premi que, en principi, no arribarà a les Balears, a no ser que algú hagi comprat un dècim a Madrid o Lleó, i pot ser que alguns dels premis venuts a les illes hagin viatjat fora de l'arxipèlag.
Sobretot aquells venuts a administracions de zones costaneres. Podria ser el cas del tercer premi, el 90.693, que s'ha venut en part als municipis mallorquins d'Alcúdia, Caladó i Consell. Cada dècim està premiat en 50.000 euros. El programa especial del dia d'IB3 Ràdio, el loter de l'administració del Port d'Alcúdia, Carlos Oliver, ha mostrat la seva satisfacció per haver venut dos dècims d'aquest tercer premi.
Ja tenim el que és la tenda plena de gent i amb molta alegria. Som un punt mixte i tota loteria la venem a través de terminal, amb el dècim d'aquest de color blau.
A Consell i Caladó just han venut un dècim d'aquest tercer premi a cada administració. Julià Vidal, responsable de l'administració de Caladó, i Cati Ferrer, de Consell.
En moment no s'ha personat ningú. No sabem si aquí és un port bastant turístic, si ha estat a un treballador que l'ha agafat i el senador i quan se n'ha tornat a casa a passar el Nadal, o si qualcú que ha vengut durant l'estiu, però bueno, ja està, ja l'han dat.
És un dècim que s'ha venut així aleatori i no sabem què ha estat. No sabem si aquesta persona ja sap que ha estat afortunat o igual encara no se n'ha donat compte que té el premi.
Hi ha un cinquè premi venut, Aina, en part a Palma i a Eivissa. És el 77.715. L'administració de loteria número 38 del centre comercial Carrefour de Palma, al carrer del General Riera, ha repartit 60.000 euros entre 10 afortunats que han comprat 10 dècims en aquest punt de venda.
I no és la primera vegada que el seu propietari, Milan Curtis, ven un premi d'aquestes característiques. L'any 2022 va repartir un quart i un cinquè premi i un any després va vendre el primer premi del sorteig dels Reis. Tot i això, Curtis diu que mai no perd l'alegria i l'emoció quan dona un premi.
Las emociones siempre son muy grandes, como si fuera la primera vez que das un premio. Te olvidas de los premios anteriores y la alegría es como primera vez.
Milan Curtis ha assenyalat que moltes de les persones que compren a la seva administració són de la barriada de Cas Capiscol de Palma.
I d'aquest mateix número, el 77.715, s'han venut dos dècims també a Can Ballotera. Quina és la història d'aquest cinquè premi a Eivissa, Elena Gregori?
Azucena Cano, una de les treballadores del punt de venda del bar Can Bellotera, va escollir el número de terminal a finals d'agost perquè just acabava en 5 sols. Va triar dos dècims que es van vendre, recorda, entre agost i setembre. Espera que els premiats siguin veïns del barri de Sant Jordi. Escoltam Azucena Cano, treballadora del punt de venda.
La veritat és que ser una administració petita, bueno, un punt de venda, tenim molta sort. En altres estan molt, sempre lo fem amb molta il·lusió. I que la gent estigui, bueno, que toque.
En 9 anys que tenen obert, han repartit 6 cinquens premis, a excepció de 2022, que va repartir un dècim de la grossa de Nadal.
Un altre dels 500 premis de la Grossa de Nadal s'ha venut en part a l'administració de loteria de Carrefour del centre comercial Fan, de Palma.
És el número 23.112. El premi són 6.000 euros, el dècim. Andrés Mata, administrador de l'oficina, d'aquesta oficina del Coll d'en Rabassa, ha repartit 54.000 euros d'un d'aquests 500 premis.
Per cas, era un bitllet salpicat i un hem canviat amb un company de Madrid i no ho hem venut nosaltres, aquí per mantenir jo tot. Pues són 6.000 euros el dècim, no, perquè hem començat a vendre a partir del mes de juliol i, claro, fins ahir, però això no sé si no t'ho puc dir, si, quan va ser, no ho sé. Sí, estan molt contents, qualcú ha rebut sort i això, i tenir salut, el principal.
Això pel que fa als premis més grossos, que no lleva que alguns dels premis més nombrosos, els de 1.000 euros, hagin caigut també a les Balears. Fem un repàs ràpid dels principals premis.
El primer premi, com dèiem, ha estat la Grossa pel 79.432, que determina el reintegrament, que vol dir que recupereu allò invertit si el vostre dècim acaba en dos. El segon premi correspon al 70.048. El tercer, que ha caigut en part a Balears, és, recordem-ho, el 90.693. Els quarts premis són per al 78.477 i 25.508. I els cinquens premis corresponen als 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 i 18.669.
Gràcies, Aina. Aquest ha estat un resum del que ha donat de si aquestes més de 4 hores del sorteig de Nadal. Com dèiem, una de les cites de l'any. Són les 2:11. La tala dels arbres Bella Ombra del barri de Sa Calatrava a Palma segueix indignant veïnats i entitats. Aquest serà l'ambient de la concentració de rebuig que ha tingut lloc avui matí a Cort, on s'han concentrat prop d'un centenar de persones per protestar contra el que consideren un acte indigne i injustificat.
Recordem que l'Ajuntament va talar els 17 arbres de la plaça Llorenç Villalonga al·legant motius de seguretat, ja que tenien, segons el consistori, risc de caiguda. No debades, l'Associació de Veïnats de Sa Calatrava assegura que els arbres estaven sans. Escoltam la seva presidenta, Edita Nadal.
Tenim diversos tècnics, que són enginyers agrònoms, enginyers forestals, biòlegs, que s'han ofert a fer els informes corresponents. Però tots ells opinen a lo que és a nivell de vista de que aquests arbres estan totalment sans. I, a més, és que és una cosa que es veu. O sigui, els troncs estan perfectes, no hi ha cap símptoma de podredura.
Entre els manifestants es comentava la possibilitat que la tala respongués a interessos econòmics. I durant la protesta s'ha llegit un manifest, s'ha fet una petita performance i s'han deixat unes branques dels arbres talats amb llaços negres als bancs del Sinofós. Els veïnats han demanat una reunió amb l'Ajuntament de Palma, però no han obtingut encara resposta. Les entitats convocants, entre les quals hi ha el GOP, Palma 21 i ARCA, han explicat que seguiran amb les protestes.
L'Ajuntament reitera que era una qüestió de seguretat que van avalar els tècnics municipals. La portaveu Mercedes Celeste entén que els veïnats es puguin sentir dolguts, però deixa clar que se substituiran aquestes Bella Ombres amb arbres nous i joves per garantir-ne la recuperació.
Ho reconeixen, estan a la seva part final de la vida i en aquest moment la malaltia pot esdevenir en un problema molt gros. Per tant, davant d'aquesta situació has d'actuar, encara que sigui un dolor per als veïnats, però se reposaran amb arbres nous, amb arbres joves, i tindrem una plaça en condicions i, sobretot, segura per tots.
La protesta, com dèiem, es feia de fora a la plaça i, mentrestant, a dins l'edifici consistorial s'han aprovat de manera definitiva els pressupostos més alts de la seva història, de la història de l'Ajuntament, en prop de 624 milions d'euros. Això suposa un increment del 2,2% respecte de l'any passat. I està gràcies als vots a favor de PP i Vox i en contra del PSI, més per Palma i Unides Podem.
La regidora d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior, Mercedes Celeste, ha defensat que es tracta d'uns comptes realistes, equilibrats i responsables.
És un pressupost que consolida un projecte polític que vàrem iniciar quan vàrem arribar en el 2023 i que ja amb el primer pressupost del 24 vàrem començar a posar les peces per fer aquest gran projecte transformador de ciutat, anant donant compliment a tot el programa de govern amb el que mos vàrem presentar.
Vox ha donat suport als pressupostos perquè incorporen propostes seves, així com fortes inversions que prioritzen el benestar social, la seguretat social, la mobilitat, millores en infraestructures i els barris. És Fulgencio Coll.
Són uns bons pressupostos, van a buscar precisamente resolver problemas a los ciudadanos de Palma. Hay fuertes inversiones en aspecto social, mobilidad, infraestructuras, y creo que han sido enfocados en la mejor dirección.
Els partits de l'oposició, en canvi, han rebutjat els pressupostos, que asseguren que només beneficien els que es dediquen als negocis turístic i immobiliari. Són les portaveus de Més per Palma, Neus Trullol, i d'Unides Podem, Lucía Muñoz.
Els pressupostos són una mostra més de les prioritats del Partit Popular, que és el negoci immobiliari i el negoci turístic, perquè no donen cap solució als problemes reals que té la gent, que s'accés a l'habitatge, la mobilitat més sostenible, tenir més transport públic, pacificar els barris, més equipaments en els barris, i per tant nosaltres això sempre mos hi hem oposat i seguirem reivindicant i proposant millores per la ciutat que realment donin resposta a aquestes necessitats i prioritats dels veïnats.
Pues estos son los presupuestos de un alcalde vividor, de corbata y canapé, que solo benefician al sector inmobiliario y al sector turístico y dejan a la ciudad como a la plaza Llorenç Villalonga arrasada, en un páramo de horror, sin vida, sin árboles y sin escuchar las peticiones de los vecinos.
A més, com hem sentit, han incidit en la manca d'habitatge i en la tala de les Bella Ombra de la plaça Llorenç Villalonga, el que consideren que reflecteix la manera de governar del PP, des de la imposició, sense diàleg ni consens. Xisco Ducros és el portaveu del PSIP.
Des del Partit Socialista el que consideram és que és un pressupost irreal, un pressupost que dibuixa una ciutat que no existeix i que no afronta els principals problemes que té la ciutadania de Palma. L'habitatge és una situació que tal com està, és inacceptable que els pressupostos no siguin la prioritat principal.
Ple acord i també ple a Sant Josep, on hi ha hagut unanimitat. Ara el Balda podrà negociar amb els veïnats dels apartaments d'on PP la retirada del contenciosos que van presentar contra l'Ajuntament després del seu desallotjament. L'equip de govern vol rehabilitar els edificis, com demanen els veïnats, però l'oposició assegura que la llei no ho permet. Ens n'informa Clàudia Roig.
La portaveu socialista Pilar Ribas dubta que els veïns puguin arreglar els seus habitatges, una rehabilitació valorada en 3,7 milions.
La llei avui no permet donar llicència d'obres a l'edifici si no se tira baix la quinta planta. Així que nosaltres pensem que no fa vostè passes endavant, pensem que les fan darrere.
Recorden que l'equip de govern manté oberta l'opció per la qual va apostar a l'esquerra a construir un nou edifici a Can Raspalls per als desallotjats. Josep Antoni Prats és regidor d'Ara.
A la vegada, fa pocs dies varen aprovar en el Consell les normes provisionals que diuen que mantenen la possibilitat de fer un edifici nou.
L'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, defensa que aclarir tot l'embolic jurídic i urbanístic ha portat molt de temps i que el mateix expedient de ruïna està en suspens. Sentim Roig i la regidora de Vox, Araceli Colomar.
2 anys i mig, en el que ens ha costat és treure transparència en els enganys que vostès varen firmar. A una valoració d'uns edificis on no es considerava que els edificis estaven en situació de ruïna. A un intent de compra d'un terreny rústic a preu d'urbà.
Esas obras de reparación se pueden ejecutar gracias a la enmienda que introdujo Vox durante las negociaciones de la Ley 7 del 2024.
Tot i els retrets, tots els grups polítics han donat via lliure a l'alcalde per negociar amb els veïns la retirada dels litigis judicials.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones de collons.
Cuida'm. Mallorca és que nostra, i hi vivim amb orgull i responsabilitat. Cuida'm. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Cuida'm. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Cuida'm. Sostenibles, Govern de les Illes Balears. Cuida'm, cuida'm. Nadal a Can Nostre és especial. És retrobar-nos i tornar a sentir l'escalfor dels nostres. És celebrar allò que som i cuidar allò que estimem. A Mallorca els petits moments fan gran la nostra illa. Per un 2026 ben mallorquí. La Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca vol desitjar-vos bon Nadal i bones festes. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5 incrementen les denúncies per forjar les Balears. Aprofitant la Copa de Nadal amb els mitjans de comunicació, el cap de la Policia Nacional a les Illes, José Luis Santafé, ha fet balanç d'aquest 2025.
El màxim responsable, el cos policial, ha apuntat que el creixement de la delinqüència de baixa intensitat és a causa de l'increment de població i les dades rècord en l'arribada de turistes. També ha destacat el gran èxit de l'operació en Roque Balmanso contra el tràfic de drogues i blanqueig de capitals. És l'operació més gran d'aquestes característiques que s'ha executat a les Balears.
Delitos de lo que llamamos delincuencia de baja intensidad, de hurtos y de... Un delito que prácticamente había desaparecido, que son los robos con fuerza en coches, pero como nos vienen tiempos nuevos, pues hay delincuentes que han vuelto al pasado, ¿eh? Y vuelven a robar en los coches, que la mayoría de las veces no se llevan nada porque la gente no tiene nada dentro de los coches. Bueno, es una molestia para los ciudadanos que sentimos mucho y que intentamos combatir todo lo posible, pero que también penalmente pues tiene un reproche muy, muy difícil de encajar, ¿eh? En fin, las cosas graves no han subido y estamos moderadamente satisfechos.
Més coses. El jutge ha dictat un ordre d'allunyament per als presumptes agressors d'una nina de 12 anys que hauria estat víctima de violència dins l'àmbit familiar a Manacor.
La nina havia dit a les amigues que a casa li pegaven i davant d'això la varen animar a denunciar. Divendres, després de sortir de classe, va acudir a les oficines de la Policia Nacional de la capital de Llevant. Allà, els agents varen comprovar que la nina tenia diversos blaus al cos. Com que ja no va tornar a casa, la seva mare i la parella d'aquesta varen anar a denunciar-ne la desaparició. Allà foren detinguts com a presumptes autors de les lesions de la nina. El jutge ha decidit posar-los en llibertat en càrrecs i els ha dictat un ordre d'allunyament de la nina que ara viu a casa d'uns familiars.
També en la plana de tribunals, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Hidrocarburs ha citat a declarar com a testimoni el diputat socialista Marc Pons. Haurà de comparèixer juntament amb Juan Ignacio Díaz Vidar, ja que amb dos foren caps de gabinet de les exministres Reyes Maroto i Teresa Rivera. Carme Moreno.
La citació del jutge Santiago Pedrada està prevista pel pròxim dia 28 de gener. Aquest mateix dia també haurà de tornar a declarar, en aquest cas com a investigat, l'empresari Claudio Rivas. Els investigadors consideren que Rivas és el presumpte líder de la trama d'hidrocarburs vinculada a la companyia Villafuel. Un dia després, el 29 de gener, també haurà de declarar com a investigat l'empresari Víctor de Aldama. En la providència, el jutge també ha citat altres investigats pels dies 29 i 30 de gener.
Segons la Guàrdia Civil, Carme, la trama d'hidrocarburs no tan sols hauria aconseguit infiltrar-se en la cúpula del Ministeri de Transports quan el dirigia José Luis Ábalos, sinó també en els ministeris d'Indústria, Comerç, Turisme i Transició Ecològica.
Sí, aquesta infiltració s'hauria produït suposadament a través d'Aldama amb l'objectiu d'influir en la resolució administrativa per la qual s'otorgaria a Villafuel l'autorització per operar en el mercat majorista dels hidrocarburs. Segons el darrer informe de la UCO, s'incompliren els terminis legals a canvi d'una contraprestació econòmica.
Obrim Crònica Política. I ho fem amb la victòria agredolça del Partit Popular a Extremadura. Tal com s'esperava, el PP ha guanyat clarament amb 29 escons, un més que el 2023, però no ha assolit majoria absoluta i això fa que necessiti els vots d'un Vox que ha duplicat els seus suports, ha passat de 6 a 11. I amb això ha pujat el to de les seves exigències. Maria Guardiola no ho tindrà a priori fàcil per governar la comunitat que ara presideix en funcions. En tot cas, avui ha estat aplaudida pel seu partit reunit en executiva. Un PP que demana en bloc a Vox que sigui raonable en les seves pretensions i no bloquegi la legislatura a Extremadura.
I és que un dels punts de fricció entre Vox i el PP a Extremadura és la pròpia Maria Guardiola. Avui el líder de Vox, Santiago Abascal, no ha amagat la seva animadversió amb la candidata del PP i no descarta ni confirma que un dels punts que demanin sigui que ella faci un pas cap al costat i no presideixi la Junta.
La soberbia que la ha caracterizado por ser incapaz de dialogar con Vox y de llegar a un acuerdo presupuestario como en otros lugares y que le llevó a convocar unas elecciones gastándose el dinero de los extremeños y parece que continúa en el RQR sin ningún tipo de arrepentimiento. Yo creo que eso indica una soberbia. En cuanto a las líneas rojas, ya las he dicho, los votos de Vox no van a ser ni invisibilizados ni traicionados.
De moment, però, el PP no vol ni plantejar-se l'opció que no sigui Maria Guardiola la seva candidata a la presidència. És que Guardiola ha aconseguit més d'un 40% dels vots en una de les comunitats que fins fa pocs anys era un bastió socialista. Tot i que ha perdut 10.000 vots des del maig del 2023, ha aconseguit sumar un escó i, sobretot, ha deixat fora de joc el Partit Socialista, que està en mínims històrics a Extremadura. El president del PP, a nivell estatal, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a Vox que no s'equivoqui d'adversari.
Espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo. Que no se equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el Partido Popular. El adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos. El adversario es un gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistema.
La mateixa Maria Guardiola, avui més seriosa que ahir vespre, ha demanat responsabilitat a tots els partits, no només a Vox.
I és que una opció que tindria, si no s'aconsegueix el suport dels d'Abascal, seria aconseguir que el PSOE s'abstingués i facilités l'investidura.
Responsabilidad. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso, y eso es lo que voy a pedir.
Més complicat és encara el panorama del PSOE, que ha patit una patacada sense precedents a Extremadura, comunitat que fins fa no gaire era una dels seus bastions. Ha passat de 28 escons a només 18. En canvi, Unides Podem Extremadura ha aconseguit capitalitzar una part d'aquest descontent i ha pujat en 3 representants, fins a tenir-ne 7.
El PSOE ara enceta un viacrucis que ha admès sense pal·liatius el seu candidat, Miguel Ángel Gallardo, qui, tot i la destrossa, de moment no ha anunciat si dimitirà. Els resultats extremenys tampoc no han servit perquè el PSOE, reunit avui en executiva, faci autocrítica. Dels comicis d'ahir es queden amb la pujada de Vox, que consideren es culpa del PP. És la portaveu socialista, Montse Mínguez.
Lo que tienen que saber los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país es que el problema del Partido Popular es que está copiando la forma y el fondo de las políticas ultras. Y esto lo único que hace es darle abono a los ultras, abono para que Vox se convierta en un partido todavía más gordo.
En canvi, Unides Podem ha trepit pels resultats que han aconseguit a Extremadura i han carregat contra el PSOE. Pablo Fernández no és el portaveu.
Demuestra que el Partido Socialista no va a hacer absolutamente nada, que el Partido Socialista ya está arrojando a este país a los brazos del Partido Popular y de Vox, que hoy el presidente del gobierno soslaye y omita directamente lo sucedido ayer en Extremadura, revela cómo el Partido Socialista, revela cómo este gobierno está muerto.
A mig de la ressaca electoral, el president Pedro Sánchez ha fet una declaració institucional en la qual no ha fet cap menció a les eleccions extremenyes. En poc més de 3 minuts s'ha limitat a agrair la tasca de la fins ara ministra d'Educació, Pilar Alegría, que dimiteix per encapçalar, recordem-ho, la candidatura socialista a Aragó i ha anunciat la seva successora.
Serà Milagros Tolón, exbatlessa de Toledo i fins ara delegada del govern espanyol a Castella-La Manxa. A més, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració Comunicacions, Elma Sainz, serà a partir d'ara la portaveu del govern estatal. Uns canvis al Consell de Ministres que, per Pedro Sánchez, serviran per impulsar la segona part de la legislatura.
El gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad. Y también, ¿por qué no decirlo?, con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea.
Al marge del que passa a Extremadura, el govern espanyol ha arribat a un acord amb EH Bildu per mantenir les mesures de l'escut social al llarg de tot el 2026. Es tracta del paquet de mesures destinat a protegir les famílies més vulnerables i que havia de decaure en finalitzar aquest 2025.
Per tant, al llarg de l'any que ve es mantindrà la prohibició dels desnonaments de persones vulnerables quan no hi hagi una alternativa habitacional. També evitarà els talls de subministraments bàsics com la llum, l'aigua i el gas i es prorrogarà el bo social elèctric.
Són les 2:30 i és moment de fer una repassada als assumptes més destacats del dia. La Grossa s'ha venut enguany a Lleó i Madrid. A les Balears la sort ha vengut en forma d'una part del tercer premi i dos cinquens premis.
El número 90.693 ha repartit 200.000 euros al Port d'Alcúdia, Consell i Cala d'Or. El sorteig ha deixat també 60.000 euros en 10 dècims venuts al Carrefour de General Riera de Palma i també han venut un cinquè premi al Coll d'en Rabassa i a Eivissa. En total, s'hi han repartit 326.000 euros.
Aquest dilluns és notícia també la cassolada acord per la tala dels Bellaombra de Dalmorada.
La protesta de prop d'un centenar de veïnats s'ha fet a la plaça de Cort just quan començava dins l'Ajuntament el ple per aprovar els pressupostos de Palma per l'any que ve. S'han aprovat aquests pressupostos definitivament amb els vots del PP i Vox.
Tot això amb la mirada posada a Extremadura, on els partits comencen a marcar posicions per esclarir el mapa polític que han deixat les eleccions autonòmiques.
Un mapa dibuixat per la victòria del PP sense majoria absoluta i de nou dependent de Vox, que s'ha disparat a les urnes, en detriment del PSOE, que perd 10 escons.
S'acumulen els problemes per passar la ITV a Menorca.
Des d'avui fins al 31 de desembre, cap camió o vehicle pesant pot passar la ITV a l'estació de Maó, una situació que agreuja les llargues llistes d'espera que s'acumulen tant allà com a Ciutadella.
A Eivissa avui s'ha inaugurat el Camí del Calvari, la principal via d'accés al parador.
Unes obres que han tingut un període d'execució de 5 mesos i han costat 2,5 milions d'euros, dels quals 1 milió prové de l'impost de turisme sostenible i del Consorci Patrimoni de la Humanitat.
S'incrementen les denúncies per furts a les Balears.
El cap de Policia Nacional a les Illes ha fet balanç d'aquest 2025 i apunta que el creixement de la delinqüència de baixa intensitat és motivat per l'increment de població i les dades rècord en l'arribada de turistes. L'alt comandament ha assegurat que el gran èxit ha estat executar l'operació Enroque Balmanso contra el tràfic de drogues i blanqueig de capitals, que és la més gran que s'ha fet a les Balears.
Informatiu migdia. Esports.
Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Arrenquem aquest espai dels esports una mica més avançat del que és habitual, amb el Mallorca, que tanca l'any 2025 amb 3 punts per damunt del descens.
Així és, l'empat a València i la suma de 4 partits consecutius sense perdre deixa l'equip de Rasate fora de perill a la classificació a la darrera jornada de l'any, que acabarà avui amb el partit entre l'Atlètic Club i l'Espanyol. Per cert, que el Mallorca ha anunciat portes obertes pel darrer entrenament de l'any, dia 31, una jornada amb regals i sorpreses pels més petits.
A primera i segona federació també s'ha acabat l'any pels equips balears.
I tots varen acomiadar l'any amb un empat. A primera federació, l'UD Eivissa, que guanyava 0-1 i 1-2 al camp de l'Alcorcón, va rebre l'empat en el temps afegit. Amb aquest resultat, l'equip pitius supera en un punt la zona de descens. L'entrenador blaucel, Miguel Álvarez, parla així del partit.
Y entonces nos están faltando cosas para indudablemente todos estos empates convertirlos algunos en victorias. Solo del empate que hemos tenido desde que estoy yo, alguno en victoria, que creo que hemos tenido algunos para hacerlo, pues te daría en otra situación. Pero ahora mismo nos están penalizando cosas que intentaremos solventarlas a la vuelta, porque creo que ahora mismo, cuando lo tenemos todo muy bien, como que tenemos miedo a ganar, ¿no?
El primer partit de l'any per l'UD serà a Can Misses contra l'Eldense. I a segona federació tot va acabar també amb empat. El més destacat va ser el 4-4 entre l'Atlètic Balears i el Barça Atlètic. Un partit boig que el Balears guanyava 3-0 als 18 minuts, 4-2 a la segona part, i que va acabar empatant, un resultat que va deixar els blanquiblaus sense lideratge. Sentim l'entrenador Luis Blanco.
Para empezar, tengo que decir que estoy súper orgulloso de todos los jugadores del equipo, porque el esfuerzo de hoy ha sido titánico. Hemos hecho una muy buena primera parte, algo muy difícil contra un equipo de tanto nivel como el Barça, y al final no nos ha dado.
Per la seva part, la Societat Esportiva Eivissa va empatar 1-1 davant l'Atlètic Lleida a Sant Rafel. Altre empat el va protagonitzar el Porreres, al camp de l'Espanyol, empat a 0, resultat que manté el Porreres en zona de descens. Abans d'ahir, el Poblense i l'Andratx també varen empatar els seus partits. En el cas del Poblense, l'equip d'Òscar Troia acaba l'any com a líder. I afegim un apunt de la tercera divisió, on Manacor i Mallorca B s'allunyen de la resta a la classificació.
I per tancar amb el futbol, avui brindis de Nadal a la Federació Balear.
Com és tradicional, el president de la Federació, Jordi Orrach, ha rebut els mitjans de comunicació per brindar i ha aprofitat per fer balanç. Això pensa Orrach de l'any 2025, que se tanca.
Bueno, jo crec que la Federació i el futbol de Balears està en una gran salut. Crec que hem d'estar molt orgullosos de lo que estem aconseguint, de les passes que estem fent, de l'ajuda que tenim per part dels assembleistes, per tirar totes aquestes propostes que fa un any i mig pareixien algo que no s'aconseguiria mai, i en menys d'un any han aconseguit fer moltes coses junts. Per tant, jo crec que estem molt contents de com ha anat l'any, tindrem propostes per l'any que ve segur, i en definitiva, els comptes és creure amb un producte, creure que el futbol pot millorar i creure que un futbol sense violència és possible.
Una de les principals preocupacions d'Orrach és precisament la violència als camps de futbol, i més encara després de la darrera acció que se va produir aquest cap de setmana, l'agressió d'un futbolista a un àrbitre assistent a segona regional. Sentim Jordi Orrach.
Nosaltres lluitarem, hem fet 7 campanyes en un any i mig, lluitarem contra la violència, però a veure que la violència forma part de la societat, i per molt que facem sempre hi haurà aquests petits incidents en els camps que morduran a prendre decisions en breu sobre aquest assumpte darrer d'aquest cap de setmana.
Finalment, Torrach ha respost a quines són les coses que considera pendents de resoldre.
Moltes. Nosaltres som gent bastant inquieta, ens queden moltes coses per fer, però sobretot afiançar el que se va aprovar a l'assemblea del febrer, perquè realment és sus, perquè puguem començar a fer feina en aquests 4 anys que tenim de legislatura, aquests 3 anys ara ja, i poder creure en que un futbol diferent és possible, i que sobretot necessitant l'ajuda de tothom, periodistes inclosos, perquè avança violència, que és el que més ens preocupa.
En bàsquet a primera FEB, Lucas Victoriano ja no és entrenador del Palmer.
Després de l'escandalosa derrota d'ahir per 45-115, 70 punts de diferència davant l'Obradoiro, el tècnic, segon aquesta temporada, ha estat cessat pel club. Ahir, després de la contundent derrota, l'argentí va dir el següent.
Necesitamos desbloquearnos, empezar a jugar al básquet, a divertirse dentro de la cancha, cosa que no lo estamos haciendo. No nos sale nada, estamos contagiándonos de malas decisiones, y empezar a entrar un pozo depresivo durante un partido que es la segunda vez que nos pasa y que es alarmante, que no es uno o dos, sino es el equipo entero. Pedir disculpas a los directivos, a la afición. La verdad que la imagen es lamentable la que dimos.
I de victòria no deixa el Palma després de 7 partits, 6 de Liga i un de Copa, amb un balanç de 1 victòria i 6 derrotes. L'equip escoer, amb 2 victòries i 8 derrotes, i dia 28 se jugarà el derbi contra el Fibui Palma. D'altra banda, victòria de l'Estia Menorca contra el Melilla per 65-93 i derrota del Fibui Palma. Els de Pablo Cano varen perdre per 12 punts a Cantàbria.
En handbol, Victòria i Vicenca a la divisió de plata.
Trasmapi Eivissa 28, Trops Màlaga 25. Darrer partit del 2025 pels eivissancs i triomf treballat davant un rocós conjunt andalús. Eugeni Tilves és l'entrenador del Trasmapi.
Estuvo muy, muy igualado. Decidido por detalles. Creo que su portería en un momento estuvo muy bien, no secó. De repente, pues Nacho otra vez volvió a sacar bolas importantes. Y lo decíamos, partido de detalles. Nos está costando en casa, nos está costando fuera. Fuera tenemos ese punto de suerte, pero esto es muy igualado. Hay todos los equipos responden y sorprenden.
I a Primera Nacional, grup C, jornada 13, Arancina, Handball Mallorca 24, Mislata 24.
En futbol sala, derrota eivissenca a la segona divisió.
Ahir, Gasifred Atlètic 1, Entre Ríos 4. Primera derrota del Gasifred a la Blancadona, que els deixa fora de les posicions de play-off. Pel que fa al Palma Futsal, l'equip mallorquí jugarà dissabte a Jaén el darrer partit de la primera volta. S'espera la incorporació dels tres internacionals, Rivillos, que està amb la selecció espanyola, i Lucao i Fabinho, que han estat amb la selecció brasilera. El president del Palma, José Tirado, vicepresident també de la Federació Balear de Futbol, ha valorat el fet de dur a Palma la Supercopa d'Espanya de futbol sala que se jugarà a Somos els dies 3 i 4 de gener.
Creo que es algo histórico que en el año del centenario pues la federación haya podido conseguir a través de la española que se celebre ya algo que tanto los aficionados al deporte y sobre todo al fútbol sala tenía tanta ilusión, y abrir el centenario pues con una Supercopa, un título oficial que nos brinda también al Palma a poder competir en casa. Un título que tanta ilusión nos hace a todos, ¿no? Que podría ser el primer título nacional, pero yo creo que nos espera un año increíble con un montón de cosas especiales, y yo creo que abrir un año donde los aficionados al fútbol sala y al deporte en general, ¿no? Vamos a poder vivir una Supercopa donde ya en otros años hemos participado, la hemos vivido de otra manera, pero esta va a ser evidentemente especial, y para nosotros, para el club y para los aficionados, y yo creo que para los medios y todos, va a ser muy bonito.
Per acabar, José Tirado ha dit també que el Palma no té intenció de fer cap moviment aquest any al mercat d'hivern.
No, nuestra intención al día de hoy, si no ocurre nada, porque aquí nunca se sabe en el Palma, hoy dices una cosa y mañana o se vende un jugador o hay una lesión inesperada y tienes que tomar decisiones, pero la decisión nuestra es no hacer ningún movimiento en el mercado. Piqueras va a ser un poco el fichaje de invierno, que prácticamente ya va a empezar a disposición del equipo, y esa es la ilusión nuestra.
President del Palma, que fa menció a Manolo Piqueras, lesionat de llarga durada, que ja té a prop la seva tornada a les pistes pel darrer tram de la temporada.
Gràcies, Gavi. Fins aquí la informació esportiva. Són les 2:41. Fem una breu pausa i, en tornar, repassarem el més destacat de la plana laboral d'aquest 2025.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Mallorca és que nostra, i hi vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
Quant val un quilo d'autoestima i de voluntat? I d'il·lusió? No, no hi ha botigues on comprar allò que les addiccions et prenen. A Projecte Home Balears ho sabem. Per això acompanyem qui ho necessita en la seva reconstrucció amb l'ajuda del seu entorn. Projecte Home Balears. Sí, hi ha sortida. Amb el suport de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant. Un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Com és habitual al tram final de l'any, durant 15 dies, en aquest informatiu repassarem alguns dels temes destacats de l'any, d'aquest 2025, que també d'una manera o altra seran notícia l'any que ve. Començam repassant el que ens ha deixat el mercat laboral.
A IB3 Ràdio, els temes de l'any.
L'any 2025 tanca amb bones dades econòmiques, almenys en el pla macroeconòmic, amb un PIB a les Balears que supera el 3% i un mercat laboral expansiu que assoleix ja la plena ocupació. Un context positiu, però que no acaba de traslladar el pla micro a les famílies, als treballadors, que veuen com tenir feina ara per ara no és sinònim de poder arribar a final de mes. Damunt aquest escenari, els sindicats s'han mobilitzat a pràcticament tot el sector per exigir que la bonança econòmica es noti també a les seves condicions laborals. També els autònoms d'enguany han dit prou. El 2025 ha estat un any marcat per la conflictivitat laboral, però també per importants acords que han beneficiat, això sí, especialment els treballadors públics, amb l'objectiu que siguin aquests els que marquin el camí de la resta. És un reportatge d'Olivia Navarro.
Enguany arrencava des del plànol laboral amb el pacte de legislatura entre govern i sindicats per a millorar les condicions dels treballadors públics de les Illes. Un acord que permet incrementar el sobrecost de la insularitat des d'aquest 2026 que ara tenim a tocar.
Hem complit amb una cosa que era una reivindicació dels treballadors públics, una reivindicació històrica, que era l'augment del plus d'insularitat.
No és, però, l'única millora per als treballadors públics. També, en finalitzar el 2025, l'Estat ha acordat una pujada de sou de més d'un 11% aplicada de manera progressiva fins l'any 2028.
El encabezamiento, perdón, de este acuerdo me parece que es muy ilustrativo de cuál es la esencia del mismo. Reza así: la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía. Y eso es, en definitiva, lo que hoy estamos celebrando.
Però la plana laboral va molt més enllà dels funcionaris. La resta no s'ha vist en beneficiar, tot i que el sector públic sempre acaba estirant del privat. I és que en un 2025, on es frega la plena ocupació, l'objectiu ja no és aconseguir feina, sinó que aquesta sigui de qualitat i que permeti una vida digna. I això no és tan fàcil.
Segueix el desequilibri. Ens trobem en la cruel paradoxa de que en plena ocupació, pràcticament de plena ocupació, no poden garantir unes mínimes condicions de vida per la gent de Balears.
I davant aquesta situació proliferen les protestes. I és que si hi ha un sector que quantitativament pugui fer front al dels funcionaris és els dels treballadors de l'hostaleria. El 2025 entrava en la caducitat del conveni vigent. Després de mesos d'estira i arronses, finalment va haver fumata blanca.
Hoy anunciamos y os hemos convocado aquí para anunciar el principio de acuerdo para la firma del convenio colectivo de hostelería de las Islas Baleares.
Una pujada salarial del 13,5% aplicant 3 anys a aquests treballadors, a més d'altres millores, va fer possible evitar l'aturada a les portes de la temporada.
Es un avance muy importante para todas las trabajadoras y trabajadores del sector. Para nosotros es un acuerdo que va a ser histórico porque recoge la mayoría de las pretensiones de la plataforma reivindicativa que tenía la UGT en la mesa. Supone un avance muy importante en todas las materias, tanto no solo las salariales, que ya son muy destacables, muy importantes.
Aquest 2025 també ha estat marcat per la protesta dels autònoms davant un increment de les quotes que finalment va avortar el govern central.
Cada vegada és més complicat. No vol dir que siga mesos vista o el millor any vista, sinó que és una gota.
En verano sí se gana un poquito más de dinero, pero ahora se gana mucho menos. Entonces al final se equilibra todo el año.
Altre fet, la vaga que va arribar a ser indefinida fins a aconseguir un nou conveni dels treballadors del TIP. O la de les treballadores de les escoletes externalitzades a Palma, que també han fet història aquest 2025.
Si per algo ha servit tota aquesta reivindicació de les treballadores de la gestió indirecta de l'Ajuntament de Palma, és per reivindicar el seu paper com a educadores i el seu paper com a dones.
I és que després de protestes, de manifestacions, de vagues, també varen aconseguir millores per equiparar les seves condicions a les professionals de les escoletes públiques. Els conflictes laborals, com el dels treballadors de recollida de residus, els del handling de l'aeroport, els socorristes, policies, fins i tot aquí a IB3, s'han anat produint al llarg de tot l'any. Finalment, però, s'han anat surant. Finalitzem el 2025 amb un, però, històric que també promet donar molts de titulars al llarg de tot el 2026. El dels metges de les Illes, com els de tot l'Estat, han aturat el desembre i ho fan per pressionar en plena negociació de l'Estatut Marc amb el Ministeri. Sanitat ja ha assolit un preacord en la majoria de sindicats, però el sindicat mèdic, que és el majoritari entre els facultatius, s'ha desmarcat. Reclamen un estatut propi que reculli les particularitats de la seva feina.
No se puede trabajar con esta responsabilidad tantas horas seguidas y pretender que demos el 100%. No podemos más.
Que no haya guardias de 24 horas.
Que cambien por fin el estatuto y hagan un estatuto propio nuestro como colectivo médico, porque nosotros somos los únicos que hacemos guardias de 24 horas.
Nosotros somos estudiantes de medicina y a pesar de conocer las condiciones seguimos apostando por esto. Ahora falta que el sistema también apueste por nosotros.
Unas condiciones médicas de mejor calidad.
Mejores condiciones para nosotros y para nuestros pacientes.
Y a més, els metges ja anuncien que no aturaran.
Nosotros no vamos a parar, no vamos a parar porque entendemos que lo que pedimos es racional, razonable, ético.
Serà un dels punts claus del 2026 que ara començant. N'hi ha d'altres reptes, però la reducció de la jornada laboral que de nou intentarà aprovar el govern central o els nous permisos de fins a 10 dies per mort de familiar o per atendre una persona propera en cures pal·liatives. En tot cas, petits avenços per millorar la qualitat de feina, l'estabilitat, l'ocupació, la rebaixa de la sinistralitat i, també important, la conciliació.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I de l'actualitat passa també per Menorca, on des d'avui fins al 31 de desembre cap camió o vehicle pesant pot passar la ITB a l'estació de Mahó, una situació que greuja les llargues llistes d'espera que s'acumulen tant a Mahó com a Ciutadella. Axel.
A la ITB de Mahó es feien una dotzena d'inspeccions a vehicles pesants al dia, però des d'avui i fins dia 31 s'han suspès totes aquestes revisions. La causa? Que hi ha inspectors de baixa. La situació agreuja els constants problemes per passar a la ITB a Menorca, amb llargues llistes d'espera tant a l'estació de Mahó com a la de Ciutadella. Ara, el Consell ha anunciat una reorganització del sistema per demanar cita que només es fa de manera telefònica i amb la incorporació a partir del febrer de personal inspector provinent de la península que es traslladarà regularment a Menorca fins a assolir l'estabilització definitiva de la plantilla. Mesures que els responsables de l'Associació de Transportistes de Menorca considera insuficients. Joaquín Bisbal és el president de la patronal.
El problema d'ara és el mateix que venim tinguent, perquè ara el que ha passat és que durant 10 dies s'han suspès totes les ITVs, però duim un retard molt, molt important en passar ITVs de vehicles pesats. Una cosa estem contents i que se mos ha fet cas, i és que se mos ha garantit que la nova concessió no serà una nova concessió únicament, sinó que es faran dues concessions, una per Mahó i una per Ciutadella.
La pàgina web per agafar cita ha quedat fora de servei.
També parlem avui d'una nova etapa en la gestió de les residències de gent gran a l'illa d'Eivissa. El conseller eivissenc i el govern han signat aquest dilluns el protocol pel qual començaran a gestionar de manera conjunta els centres de Can Raspalls, Can Blai i Sasserra. Enric Fernández.
Can Raspalls, Can Blai i Sasserra són precisament les tres residències que encara estan en mans de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal, ens depenent del govern. Tot i que no hi ha termini fixat perquè el Consell d'Eivissa n'assumeixi la gestió en solitari, la intenció és que el traspàs de la competència de dependència no afecti en cap cas ni usuaris ni treballadors de les residències. Sandra Fernández és la consellera de Famílies, Benestar Social i Ajuda a la Dependència.
Des de la máxima responsabilidad y con el objetivo que les decía antes, que las personas usuarias tengan garantizada la mejor atención en todo momento y además también que los trabajadores tengan garantizados todos sus derechos y que no tengan que sufrir por los vaivenes de las administraciones.
Al voltant de 120 dels 300 treballadors de la Fundació fan feina a les tres residències d'Eivissa. El president del Consell, Vicent Marí, ha recordat que no volia rebre la competència sense sous. Maria ha explicat que ara caldrà estudiar el cost real de traspàs i reforçar la plantilla per deixar de dependre de Mallorca.
Un protocol que marca un full de ruta clar. Avui comença la cogestió d'aquestes residències, que és un pas previ a una futura gestió total i autònoma per part del Consell Insular.
De moment, Consell i Govern descarten donar un termini de duració d'aquest període de cogestió abans del traspàs complet de les competències de dependència a Eivissa.
Més de 360 alumnes amb altes capacitats a les Balears es veuran beneficiats per dos programes que fomenten i donen resposta a les seves necessitats. Avui la Conselleria d'Educació i la Universitat han signat un conveni de col·laboració que fins l'any 2028 permetrà destinar més de 216.000 euros als dos programes.
Es tracta del programa Mentoriment per l'enriquiment curricular i l'Estalmat per fomentar el talent matemàtic. Els dos programes van adreçats a joves d'entre 12 i 17 anys. És el rector de la Universitat, Jaume Carot.
Potser la novetat ara és que tenim tots aquests anys que he esmentat abans, d'aquí fins al 28, compromesos i coberts, i que s'ha augmentat de manera notable la dotació econòmica, la qual cosa, insisteixo, permet arribar a més alumnes, a més estudiants.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, també ha anunciat que, en vista el curs vinent, s'aplicaran nous criteris per poder detectar més casos d'altes capacitats entre l'alumnat de primària.
I aquí sí que pots xerrar jo com a professor, com a tutor que he estat de secundària molt d'anys. És a dir, te trobes temes conductuals que te penses que és un tema conductual arrelat a un tema específic d'adolescència, però que també en casos mos han trobat que va arrelat o va unit a altres capacitats que no han estat tractades a unes edats primerenques.
La quantia econòmica dels programes Mentoriment i Estalmat s'ha incrementat de manera considerable, ja que abans, l'any passat, va ser de 170.000 euros.
I a Eivissa, avui s'ha inaugurat el renovat camí del Calvari, la via d'accés principal al Parador, que té previst obrir les portes el 2026. Unes obres que varen començar el passat mes de juliol i que han tingut un pressupost de 2,5 milions d'euros. Anna Fernández.
Aquesta inauguració suposa un pas clau cap a l'obertura en 2026 del Parador d'Eivissa, que serà el primer complex hoteler d'aquesta cadena a les Balears. I, de fet, el Camí del Calvari és la principal via d'accés a l'hotel. És Rafael Triguero, alcalde d'Eivissa.
Una remodelació que farà un espai més amable, més accessible i que millora la mobilitat de les persones que vulguin disfrutar d'aquest entorn, en aquest espai tan important de la nostra ciutat.
Unes feines que han durat 5 mesos i que han tingut un pressupost de 2,5 milions d'euros. Escoltem el conseller de Turisme i Cultura, Jaume Bauzà.
S'ha portat un millor de l'import turístic per millorar aquesta infraestructura, aquest espai, aquesta inversió de muntes territori que redundarà en el benestar dels residents.
Una actuació que facilitarà la mobilitat de turistes i residents per la zona patrimonial d'Eivissa.
És un clàssic d'aquestes dates, la campanya del Consell de Mallorca per recollir juguetes. N'ha recollides més de 1.000 perquè els infants més vulnerables puguin tenir uns bons reis.
Avui s'ha fet el lliurament de tot el material que s'ha recollit corresponent al programa Cap Infant Sense Jugueta, i la Fundació Montición Solidari les repartirà entre els seus usuaris. Es tracta de 1.200 infants de manco de 12 anys. Blai Vidal és el president de la Fundació Montición.
Ha estat una sorpresa que mos omple de joia, perquè hem duplicat la campanya de l'any passat. Són unes 2.000 famílies, i d'aquestes 2.000 famílies, dia 3, compareixeran, els nens triaran la seva jugueta principal, després triaran un joc de taula, després triaran un llibre, i després una pepa o un peluche, i un sorteig de joguines especials.
És el segon any que el Consell posa en marxa aquesta campanya i el president de la institució, Llorenç Galmés, la qualifica d'èxit, ja que s'ha passat de 500 a 1.000 juguetes recollides en els diferents punts habilitats.
Molt satisfets de poder portar el nostre granet d'arena, perquè aquestes festes hi pugui haver màgia, hi pugui haver il·lusió, hi pugui haver alegria. Insisteix que especialment amb aquells infants que tenen una situació més complicada en el seu dia a dia.
Dia 3 de gener es durà a terme l'exposició de juguetes perquè els infants puguin triar el seu regal.
I també a les portes de Nadal, el cant ancestral de la Sibila ha ressonat per primera vegada. La soprano Montse Mosó ha tornat a interpretar Nil l'auguri apocalíptic, un cant medieval declarat Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO.
I que anuncia la fi del món, uns versos acompanyats per l'orgue barroc tocat per Bàrbara Duran en un convent de Sant Vicent Ferrer Manacor totalment estivat.
De sota està allà dalt i veure el convent ple, bé, és fantàstic, no? És per gaudir d'aquest cant de la Sibila per partida doble. A més, un poble que no és el meu d'origen, però que jo m'hi sent tan vinculada, tan estimada, tan acollida. Bé, per jo és una experiència molt, molt, molt preciosa.
L'Associació Cultural Font i Roig ha introduït enguany com a novetat el sermó de la Calenda, interpretat per una nina, Naloma Capó, amb un text amb referències als conflictes internacionals amb milers de morts, com les guerres a Gaza i Ucraïna.
Han tocat les 3, moment d'actualitzar la informació d'aquest 22 de desembre, marcat com cada any, per això.
79.432 4 milions.
És la grossa de Nadal, el 79.432, que també com cada any ha esquivat les Balears, l'arxipèlag ha pogut repinyar, això sí, una part del tercer premi, venut a Consell, a Caladó, a Port d'Alcúdia, a Mallorca, i 2 cinquens premis també a Mallorca i Eivissa. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Una de les administracions afortunades ha estat la del centre comercial Carrefour de Palma, al carrer General Riera, que ha repartit 60.000 euros entre 10 afortunats que han comprat 10 dècims en aquest punt de venda. De fet, no és la primera vegada que el seu propietari, Milan Curtis, ven un premi d'aquestes característiques, però diu que l'emoció sempre és la mateixa.
Las emociones siempre son muy grandes, muy grandes. Como si fuera la primera vez que das un premio. Te olvidas de los premios anteriores y la alegría es como primera vez.
Prop d'un centenar de veïnats s'ha concentrat avui a la plaça de Cor de Palma per protestar per la tala dels vellaombres del barri de Sa Calatrava.
Una acció que ha indignat l'associació de veïnats, que assegura que els arbres estaven sans. L'Ajuntament defensa la tala per motius de seguretat i assegura que se substituiran. Escoltem la presidenta dels veïnats, Edita Nadal, després la portaveu municipal, Mercedes Celeste.
Aquests arbres estan totalment sans. I, a més, és que és una cosa que es veu. O sigui, els troncs estan perfectes, no hi ha cap símptoma podredura.
I en aquest moment la malaltia pot esdevenir en un problema molt gros. Per tant, davant d'aquesta situació has d'actuar, encara que sigui un dolor per als veïnats, però se reposaran.
I mentrestant, dins l'Ajuntament, el ple ha aprovat de manera definitiva els pressupostos més alts de la història de Palma, en prop de 624 milions d'euros.
És un 2,2% més respecte de 2025. L'equip de govern del PP defensa que són comptes realistes, equilibrats i responsables, mentre que l'oposició d'Esquerres els rebutja perquè asseguren que només beneficien els que es dediquen als negocis turístics i immobiliaris. Vox, per la seva banda, ha donat suport als pressupostos perquè, diu, incorporen propostes seves.
Vol que un camió al port de Mahó ofereix la teulada d'una casa.
Els fets han ocorregut avui matí a primera hora a Cala Rata, a l'altra banda del port de Mahó. El vehicle estava realitzant unes feines a una casa ubicada en un nivell inferior quan el terreny ha cedit, provocant que el vehicle hagi trabucat i hagi quedat suspès. Les tasques per redreçar-lo són complicades per les dimensions del camió i no es podran reprendre fins demà.
En clau política, els partits comencen a marcar posicions per esclarir el mapa polític que han deixat les eleccions extremenyes.
Un mapa dibuixat per la victòria del PP, però sense majoria absoluta i de nou depenent de Vox, que ara s'ha disparat a les urnes en detriment del PSOE, que en canvi perd 10 escons. Una de les opcions que podria demanar Vox per per donar suport al PP és que no fos Maria Guardiola la candidata en qui s'ha mostrat molt crític. Santiago Abascal, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, però els demana que no s'equivoquin d'adversari.
La senyora Guardiola quiere seguir demonizando a los hombres con políticas de feminismo extremo al estilo de Irene Montero, pues las pueden pactar con Podemos.
Que no se equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el Partido Popular. El adversario es un gobierno que...